El sistema capitalista és un sistema governat per uns quants que protegeixen els seus propis interessos, i ara ha tocat fons. No podem continuar per aquesta via, ja que del camí que seguim en dependrà la mateixa supervivència al planeta. Aquest és un sistema econòmic que ha fet fallida. Per més que els polítics ens diguin que no s'hi pot fer res, cada dia hi ha més persones que, veient que l'obediència i la submissió als dictats no ha dut enlloc, clamen una justícia social i una societat més igualitària i solidària, més ètica i més sostenible. Segurament ha arribat l'hora de repensar de veritat unes polítiques i unes maneres de funcionar que permetin no només salvar els interessos d'uns quants, sinó vetllar pel futur de tots. No podem permetre que criminals i corruptes ocupin els llocs de poder per fer-se el seu raconet i, a la vegada, deixar la resta sense res. No pot ser que l'any 2010 Telefònica tingués uns beneficis de 10.000 milions d'euros i fes un ERO que pot afectar a un 20% de la seva plantilla per, segons diuen, no haver acomplert les expectatives de creixement. Senzillament no pot ser. Cal avançar, com ja s'ha començat a fer, cap a propostes radicals que trenquin amb les inèrcies que perpetuen les desigualtats i, en definitiva, amb tot allò que coneixíem. Perquè quan una cosa no funciona, s'ha de canviar. Un camí difícil, però no impossible. Les veus de la indignació han començat a obrir una escletxa, i això no es pot parar. És hora de dir prou i de fer viable un altre món, una nova manera de pensar i d'actuar. Hem sentit un fragment de Diguem Prou, d'Arcadi Oliveres.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 4 de juny de 2012. Estem en Puntset Ràdio, som a l'estudi número 1, i això només pot ser Tirant de llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc, i hola, bona nit a totes i a tots, aquells que, i aquelles que ens seguiu cada dilluns o cada dimecres, precisament perquè us interessa el món de la lectura, us interessa el món dels llibres. I bé, si sou trapelles o si sou gent tranquil·la, tant hi fa. La qüestió és que us cridi l'atenció. Bona nit també a la Gemma, que com sempre ens fa la Gemma Grau, el control tècnic. I a qui més hem de saludar?
Tota l'audiència, que setmana rere setmana ens escolta fidelment. Bé, Jordi, ens has llegit un llibre, un fragment d'un llibre, vaja, bastant impactant. Sempre un llibre d'assaig, oi?
Sí, és el darrer llibre d'assaig publicat per Arcadi Oliveres. Es diu, perdó, Oliveres, no Oliveres, Oliveres. Es diu Diguem Prou, indignació i respostes a un sistema malalt. I, de fet, aquest subtítol, a un sistema malalt, doncs ja dona la pista de l'anàlisi que fa en aquest cas. El podríem relacionar, potser, amb aquell llibre que es deia, doncs, Indigneu-vos, de Stefan Herzl, o Hessel.
Penso, sí.
I llibres semblants, és a dir, que posen en evidència les contradiccions del sistema social, del sistema polític i del sistema econòmic en què vivim, i proposen solucions més sostenibles.
És editat per Angle Editorial, veig, i és recent, això, dius, oi?
És d'aquest mateix 2012, un dels llibres també més venuts per Sant Jordi.
Molt bé. Doncs penso que, tal com estan les coses, pot ser una bona lectura. Bé, doncs avui tenim una crònica des del País Valencià, que de fet potser no serà una crònica, sinó que serà més aviat un homenatge de la nostra benvolguda companya Empar Murelló cap al mestre i activista Josep Lluís Bauset, no mantenia la lletra. Bauset, que va morir ahir amb 101 anys, una persona, un referent important al País Valencià. Bé, ens en parlarà de seguida l'Empar Murelló. També tenim la Biblioteca Viva. Avui en Joan no el tenim a l'estudi físicament, però sí que el tenim
per terres
per terres alemanyes, però ha deixat enllaunada, ha deixat enregistrada una intervenció, concretament l'actualitat de la Biblioteca Pública a l'Escorxador. Tenim la Biblioteca Viva. I avui, Jordi, quan a la vora d'un quart de deu, sobre fil literari, ens parlaràs dels e-books.
Sí, més que dels llibres electrònics, en tot cas dels lectors de llibres electrònics, perquè realment allò que entenem per llibre electrònic és el fitxer, el document que enregistrem, que transferim a un dispositiu que ens permet llegir-lo. Doncs és d'aquests dispositius que parlarem.
També tenim una entrevista a Màrius Serra, que hem obtingut d'internet. Hem fet una mena de retall i enganxa, i això també, aquesta entrevista també la passarem a la mateixa secció de sobre el fet literari. Tenim internet i llibres. Quan siguin cap allà dos quarts de deu, parlem d'una pàgina web concretament dedicada a l'any Sales, a Joan Sales, Pere Calders i Tisner, a Baliart i Gené, perquè enguany 2012 de fet se celebra el centenari del naixement dels tres escriptors. Tots tres havien nascut l'any 1912, i és a propòsit d'aquesta efemèride doncs, que s'ha muntat doncs, aquest any Sales, Calders i Tisner. Tenim crònica des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez, i en llibres a la carta l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Don Winslow, L'hivern de Frankie Machine. Com sempre, acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
La crònica.
Bé, ja tenim al telèfon la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Com esteu? Nosaltres un poc cada vegada més tristos avui, doncs perquè lamentablement ha mort en Bauset. Josep Lluís Bauset i Siscar, amb 101 anys, va morir ahir a la seva localitat on residia, a l'Alcúdia. I bé, crec que és una pèrdua molt important, la pèrdua d'un mestre, la pèrdua d'un gran activista cultural i polític, una persona compromesa amb la nació, amb els països catalans, però també i sobretot amb el País Valencià. La veritat és que avui jo havia pensat no dir res de l'agenda i dedicar el programa a Bauset. Però crec que fins i tot així no tindré temps per a parlar-ne d'aquesta figura tan excepcional, no?, que va lluitar pels drets nacionals i lingüístics. Crec que és un referent del món del valencianisme. Crec que perdem francament un referent cultural i que avui el País Valencià està un poc més de dol i també per extensió els països catalans. Així que de manera he pensat que també en algun programa més agafaré temps per parlar-ne d'en Bauset, perquè quan t'he tirat a fer un extracte del que volia dir i he agafat informació d'aquí i d'allà, he vist que ha escrit molta gent recordant la seva figura, que hi ha publicades moltes coses, que ha rebut molts premis, molts homenatges, i aleshores he pensat que avui us faré només un tast i que en properes setmanes doncs, parlaré d'alguna manera un poquet més. Bé, en Bauset, com us dic, tenia 101 anys, va néixer a Paiporta, 1910, era fonamentalment el que se'n diu un home humanista, i de professió, diguem-ne que era mestre, era professor i també escrivia, però probablement la paraula que millor el definís que siga això mateix, humanista, perquè va passar gran part del segle XX dient que estimava el seu País Valencià, que se l'estimava com una mare, com ell mateix deia, i fent constància d'aquesta estima. Probablement totes les coses que avui puga dir jo i tota la gent, proms, pensadors, literats, lingüistes i gent de més talla que jo, totes les coses que han dit segurament se queden curtes per retratar-ne aquesta figura, no? Per retratar-ne aquest senyor que era amic de Joan Fuster, que era amic de Sanchis Guarner o de Ferrer i Pastor, que era amic de Vicent Ventura, que es va ocupar des de molt jove d'organitzar el Partit Socialista del País Valencià, d'organitzar Acció Cultural del País Valencià, d'organitzar també l'agrupació valencianista La Senyera, allà al seu poble, de compartir espais amb altres reconeguts de la cultura i de les lletres valencianes, que va ser figura capdavantera i de prestigi reconegut i va participar en tertúlies, en comunicacions, en tantíssimes activitats, com us dic, de reclam cultural, que en 5 minuts efectivament seria inabastable fer una crònica on caberen totes aquestes coses. Evidentment, als darrers anys de la seva vida va rebre molts homenatges, molts premis. No sé, parle d'acció cultural, però parle també d'Escola Valenciana, parle d'entitats de molt de pes polític, de molt de pes cultural, de molt de pes social. Bauzet ha participat, com us dic, en moltes fites històriques. Pot ser una de les més importants, siga precisament el moment en què se celebrava aquests 100 anys justos de la batalla d'Almansa, a l'abril de 2007. I al País Valencià, un centenar passat de personalitats del món cultural van reivindicar aquest moment la pèrdua de drets i de llibertats en allò que es va anomenar Manifest Basset-Bauzet, que era tot just on es reivindicaven la recuperació de les institucions que el decret de Nova Planta va anul·lar i la recuperació també de la sobirania dels països catalans. Amb el nom del document es va reivindicar les figures del maulet Jean Baptista Basset i també la d'ell pròpia, Joan Lluís Bauzet. El 2010, just quan era el seu aniversari, el seu centenari del naixement, se li van retre nombrosos homenatges i, com us dic, la Societat Coral Micalet o Escola Valenciana van saber reconèixer la seva tasca i el seu treball d'aquest segle darrer, d'aquests anys darrers de lluita per les llibertats, per l'estima del seu poble, per l'estima del País Valencià. Com us dic, us contaré més coses en properes setmanes, però m'agradaria llegir una cosa molt curteta amb el permís de Josep Guia, que ha escrit avui unes ratlles en el seu blog, veritat? I li deia un cavaller valencià de nació catalana. S'identificava amb els seus perquè pensava, jo sóc d'aquests, aquests són els meus. I agradava estar entre la seva gent, i la seva gent era la gent del País Valencià, la gent dels països catalans. Així que, bé, lamentem profundament aquesta mort, però evidentment ens congratulem del regal de tindre'l entre nosaltres 101 anys. I bé, fins a la propera setmana, espero que llegiu molt, que gaudiu molt i que busqueu un poc la història de Bauzet, la vida de Bauzet, perquè és certament apassionant. Adeu, adeu, una abraçada a tots.
Molt bé, Empar, una abraçada, a reveure, fins la setmana vinent.
La Biblioteca Viva.
Les novetats de la Biblioteca de l'Escorxador del juny de 2012 són les següents. El dijous dia 7 a les 7 de la tarda hi ha un conte-espectacle amb el títol de Contes per viure millor a càrrec de Jordi Amenós. Aquests són contes per adults. A vegades no sempre són contes per nens petits, sinó que aquest és per adults. El dijous a les 7 de la tarda, el dia 7. Després, el divendres 8 a les 6 de la tarda, petita hora del conte, Els sorolls i els colors de les estacions, amb Raquel de Manuel. Això està previst per a infants de 0 a 3 anys i s'ha de fer prèvia inscripció, que després donarem l'adreça per poder-ho fer. Més endavant direm que el divendres 15 a les 6 de la tarda es fa l'hora del conte. Són contes ecològics a càrrec de Natàlia Spialter, per a infants a partir de 4 anys. També s'ha de fer prèvia inscripció. I finalment, el tast de lletres d'aquest mes es farà el divendres 29 a les 8 de la tarda amb el títol Literatura 2.0, escriure al segle XXI. És una trobada amb l'escriptor Jesús Pacheco. Això es farà a la sala Bernat Martorell de Can Ramis. Totes les altres coses que he dit es fa a la Biblioteca de Sant Celoni. L'adreça per poder fer la inscripció és biblioteca@santceloni.cat. Per tant, fàcil de recordar, i que si no hi ha aquesta inscripció, doncs no es podrà assistir aquests contes per nens petits.
sobre el fet literari.
Bé, hem dit que avui parlaríem d'un tema una miqueta més tècnic, no?, que cultural, segons com, però no deixa de ser un tema cultural en tots els sentits. De fet, la setmana passada em van regalar, diguem-ne, un llibre que quan vaig obrir vaig ensumar i vaig dir: oh, quina olor de llibre nou, que bonic. Però clar, no ens enganyem, era un llibre fet de plàstic, sobretot, i potser d'una mica de metall. Era un d'aquests lectors de llibres digitals que ara es comencen sobretot a estendre més, perquè ja fa temps que es troben entre nosaltres. I la veritat és que a mesura que t'hi vas familiaritzant, jo tot just l'he començat a fer anar, doncs li descobreixes punts interessants. Per exemple, el que jo tinc sobretot admet, diguéssim, el format PDF. Però clar, quin és l'avantatge de llegir en aquest llibre, en aquest tipus d'aparell, en aquest dispositiu? Doncs que, així com un PDF llegit en un ordinador ha de tenir la pàgina, té unes dimensions fixes que tu pots ampliar o reduir, però que en tot cas, si amplies massa, hauràs de fer anar un cursor, oi? Amb un dispositiu d'aquests et dimensiona les pàgines en funció de la mida de lletra, de manera que no has de fer servir cap cursor, i d'aquesta manera la lectura és molt més còmoda. Bé, així que parlarem d'una sèrie de dispositius d'aquests, sense voler influir ningú perquè se'n compri o no se'n compri, sinó senzillament per començar-los a conèixer i veure quines prestacions tenen.
O sigui, que sigui una mena d'ajuda per si algú decidís: a veure, jo em voldria comprar un e-book, un aparell d'aquests,
un lector de
llibres electrònics. Doncs de poder tenir alguna referència, no?
Això
de poder
mateix
dir, a veure, què és el que hem de preguntar o què és el que ens hem de plantejar.
Això mateix. Mira, per exemple, un dels que destaquen en aquest moment és el Sony. El Sony ve a sortir per uns 160 euros, més o menys, és a dir, no és un preu regalat, però tampoc sembla que sigui el preu tan elevat que havia arribat a tenir, I en aquest moment, quines prestacions hi trobaríem? D'entrada, una pantalla tàctil, la capacitat de fer servir targes de memòria, perquè de fet la memòria integrada és reduïda. Reduïda, tenem 1,3 gigas disponibles, cosa que vol dir uns 1.200 llibres en format PDF, posem per cas, d'una extensió mitjana. Però, és clar, l'avantatge que té és que li pots introduir unes targes de memòria, les quals poden arribar, són petites, ben petites, però poden arribar a tenir la capacitat de 32 gigas. I pots tenir diccionaris multilingües. Esclar, amb limitacions, el català no acostuma a aparèixer en aquests diccionaris multilingües. Té connexió wifi. L'avantatge d'aquesta connexió wifi no és que et passis tot el dia connectat a internet, sinó se suposa que és perquè, a més, mentre vas fent-lo anar, et puguis descarregar llibres que puguis continuar llegint, oi? Altres prestacions que té aquest concret, doncs té... Sí?
Ara que has dit això, ara m'ha vingut a la memòria que VilaWeb, la pàgina web VilaWeb, ja fa diverses setmanes que els diumenges està publicant diversos fascicles de la traducció catalana d'en Josep Tabé del llibre Casa Inhòspita, del Dickens, que enguany és el centenari del Dickens, i aquests fascicles són dels descarregues en format PDF. Per tant, si tinguessis un aparell d'aquest tipus, ja que ara parlaves del wifi, podries agafar aquests fitxers que t'està oferint VilaWeb cada diumenge i els podries llegir al...
I tots aquests capítols queden emmagatzemats a més o desapareixen?
No, estan tots emmagatzemats en la web,
perfecte,
web de VilaWeb.
Ah, perfecte, doncs seria un... I a més amb lliuraments
setmanals,
amb lliuraments, com un fulletó.
Això mateix, doncs... són tots disponibles a la pàgina web de VilaWeb, eh?
Ah, perfecte, doncs mira, ja ho sabeu, de la mateixa manera que pels vols de Sant Jordi em sembla recordar que una revista cultural electrònica també oferia un conte, oi, d'un escriptor conegut, no em feu precisar prou qui és, perquè en aquest moment, tot i que me'l vaig baixar, la meva memòria no dona per tant. Però vaja, haurem d'ampliar les gigues. Altres prestacions. Podem fer cerca, podem crear col·leccions, podem variar la mida de la lletra, naturalment. Una prestació molt important, l'autonomia de bateria. Concretament, aquest lector ens ofereix 100 hores de bateria, o 100 hores, perdó, de lectura. 100 hores són bastants hores. Anem a veure, capacitat de tenir arxius d'àudio, cosa que implica que pots llegir mentre escoltes música, i, és clar, una característica que és comuna als altres llibres digitals també, que és naturalment el fet que la lletra correspon a un tipus de lletra que en diuen de tinta electrònica, és a dir, hi ha com una mena de base blanca o clara o gris, d'un color gris clar, i sobre aquest gris clar doncs apareixen unes lletres electròniques que recorden molt la lletra d'impremta, i per tant és possible llegir sota el sol. Bé, diríem que, és clar, tots els preus són orientatius, perquè després resulta que hi ha tota mena d'accessoris que això ho encareix, encareixen el lector de llibres electrònics. Hem dit, doncs, el primer, el de Sony, l'altre seria el tant o més conegut, seria el Kindle. El Kindle té una varietat de preus molt gran, perquè, és clar, depèn de les prestacions, i suposo que la màxima varietat de prestacions té a veure amb la memòria de què disposa. És a dir, podem anar des d'una memòria de 1-2 gigas fins a una memòria de 8 gigas. I, per tant, podem anar des de...
integrada, suposa, parles de memòria,
sí,
integrada.
Sí, de memòria integrada, no de memòria externa, perquè el Kindle potser admet memòria, targes de memòria, però no he vist jo que això quedi clar. Models de Kindle, doncs, podem trobar des de models de $79, ara parlo en dòlars perquè és com he obtingut la informació, fins a models de $379. Quins són els avantatges que destaquen de Kindle? Hem de dir que Kindle és el lector de llibres digitals electrònics d'Amazon. Per tant, un dels avantatges que té és que cada un d'aquests llibres electrònics té la seva plataforma des de la qual descarregar després llibres, perquè el programa t'ho facilita, el programa, diguéssim, d'intercanvi a través de l'ordinador. Encara que, vaja, no necessàriament hagi de ser per connexió a l'ordinador. Allò que destaquen és que, per exemple, té una durada de bateria de tot un mes. Si llegeixes només mitja hora al dia, clar, llavors has de comptar mitja hora per 30, no? Etcètera, etcètera.
15 hores.
Doncs aleshores en té menys que les 100 hores...
Del de Sony, que havies dit.
Del de Sony, que en principi t'anuncien. Però vaja, tot això s'hauria d'afinar una miqueta més, altres característiques, doncs anuncien que poden contenir fins a 1.400 llibres, també té, com l'anterior, 6 polzades de pantalla, i en definitiva aspectes que es destaquen normalment és el poc pes. Ara, com més prestacions té, més pesa, i per tant doncs varia d'un model a un altre. Naturalment, aquests dos dispositius, tant el Sony com el Kindle, funcionen per pantalla tàctil. Tenen algun comandament de tecla, però sobretot i navegues a través de pantalla tàctil. Clar, com que Kindle està associat a Amazon, doncs ofertes de llibres en tens moltíssims, moltíssimes d'ofertes de llibres, perquè al cap i a la fi sabeu que Amazon és una botiga que a través d'internet ven tota mena de coses, entre les quals llibres i música. Ara, precisament, ha aconseguit Kindle que en una cadena de les més importants de llibreries de la Gran Bretanya creïn un apartat, una secció, en què doncs els visitants puguin descarregar-se llibres electrònics en els seus dispositius i, a més, seure, prendre un cafè, etc etc. És a dir, les noves llibreries ja van reduint el seu espai per als llibres de paper i faciliten la connexió per a aquests dispositius, les ofertes per a aquests dispositius. A més, hem de tenir en compte que, per exemple, sembla que algunes biblioteques també destinen o destinaran seccions al llibre electrònic, de manera que te'ls puguis endur, etcètera, etcètera. És a dir, som en un moment precisament de canvi. Això es pot generalitzar i anar desplaçant el llibre en paper o no, o poden coexistir perfectament, com de moment està passant.
Crec que coexistiran.
I ja llavors hauríem de passar a dos altres dispositius, així molt ràpidament. L'un que seria el de la FNAC. El de la FNAC realment pot variar de preu bastant, pot arribar fins a 182 euros, posem per cas, o al voltant del 100, des del voltant dels 160 fins a 182 o 190, depenent de tots els complements que adquireixis, no? És a dir, per exemple, el carregador, em sembla indispensable, però, és clar, tenir carregador o no tenir carregador pot ser important.
Home, sí que ho és. Si no tens carregador, com carregaràs el aparell?
Per descomptat, però ja té un recàrrec, diguéssim. I, a més, ofereixen, per exemple, una garantia per si se't trenca la pantalla durant un any, coses d'aquest estil. I, finalment, encara podríem parlar d'un e-book que es diu Cervantes 2, i que, és clar, perquè ho entengueu, doncs diu: no té wifi, no és tàctil, no té música, diu un dels seus usuaris. Tampoc vola ni pica de mans amb les orelles. Estem parlant d'un llibre electrònic. I tot això per què? Doncs perquè no té pantalla tàctil, perquè doncs té un comandament central massa sensible, etc etc. Presenta una sèrie d'inconvenients, però clar, només val 99 euros. Així que hem fet una aproximació a tot això i un últim esment, una última qüestió. Potser havíeu sentit parlar d'una plataforma que es deia Lector.cat. Aquesta plataforma distribuïa llibres electrònics de les diverses editorials catalanes. Doncs bé, el problema, i que havia nascut l'any 2009 i participaven Abacus, Vicenç Vives i accionistes més petits, doncs és que aquest any, a l'abril d'aquest any, Lector.cat ha deixat d'existir, ha deixat de funcionar i vaja, s'ha obert a presentar concurs de creditors, en definitiva. El 22 de març, concretament, perdó, la notícia la tinc jo del 24 d'abril, sí, però diu, no, i en el compte de Twitter l'última piulada va ser del 22 de març. Per tant, entre el març i l'abril és quan tanca Lector.cat, realment. I aquí ho deixem, si us sembla.
Bé, ara tenim una entrevista que l'hem obtingut d'internet, una entrevista a Màrius Serra. Hem fet com una mena de retall i enganxa. Hem seleccionat aquelles preguntes que ens han cridat més l'atenció i ara us l'oferirem tot seguit.
A l'espai de El Fet Literari d'aquesta setmana passarem una entrevista que li hem fet a l'escriptor Màrius Serra, que és una cosa que no és creació pròpia o extret d'internet, però que penso que pot ser interessant de cara a conèixer el seu punt de vista sobre diversos punts de l'actualitat, sobre el punt de llengua i sobre el punt de literatura, bàsicament. Quina és la situació actual del català? Quines són les principals amenaces?
La situació actual del català depèn molt de, a l'hora de qualificar-la, de amb què es compara. Evidentment, ara el català disposa d'una base molt major que anys enrere de parlants educats, escolaritzats, diguem, en català, i per tant figura que hauria de tenir una situació millor, però també és veritat que les onades migratòries aquestes darreres dècades, ja podem parlar en aquests termes, han fet que no es consolidi el català com a llengua vehicular al 100%. No? D'altra banda, es pot parlar també de la qualitat del català que té. No? I aquesta qualitat, especialment en entorns urbans com ara Barcelona, és baixa i decreixent. No? Per tant, la situació del català com a llengua és d'impàs. No? És un moment en el qual hi ha cruïlles diverses que pot prendre cap a una situació calamitosa, hi ha dades per creure-ho, o també cap a una situació d'evolució, de refer-se. Però també he de dir que les projeccions de futur en sociolingüística no poden aspirar mai a ser prediccions científiques. Són menys fiables que les meteorològiques, per entendre'ns, no?
Com podria canviar aquest futur en el marc d'una Catalunya independent?
La independència no és la panacea ni la solució, si parlem en termes lingüístics, del futur d'una llengua, tal com ho demostra el cas d'Irlanda i de l'irlandès gaèlic, que és llengua oficial fins i tot de la Unió Europea i, en canvi, no té una presència ni una gran difusió en el propi país. Ara bé, per mi és una condició sine qua non. La independència política, és a dir, Catalunya entesa ja com a estat en el qual es legisla sense haver d'estar negociant o barallant-se constantment davant la incomprensió absoluta per la qüestió lingüística que ha demostrat l'estat espanyol en aquests anys de transició, ja parlo de l'estat espanyol democràtic d'aquesta transició, és una condició imprescindible, un punt de partida clau per intentar que el marc legislatiu i el marc d'actuació des del qual es toqui la llengua no estigui interferit constantment per gent que en fa de la llengua i especialment de la confrontació lingüística un ús polític constant. De manera que jo crec que seria millor la situació del català en un àmbit d'independència política, de sobirania política, perquè les coses quedarien molt més clares en el sentit de dir que la llengua vehicular, el pal de paller d'aquesta societat absolutament multicultural que és avui la societat catalana, no caldria discutir què és el català. El mercat de la llengua catalana és un mercat potent, un mercat d'una dimensió mitjana, si ho comparem en l'àmbit europeu, continuaria, naturalment quedaria vivificada per aquesta posició d'un estat que està a favor d'aquesta llengua i no com ara que està en contra, literalment en contra. És a dir, quan la literatura catalana és convidada l'any 2007 de ser la convidada d'honor a la Fira del Llibre de Frankfurt, des de Madrid es fa i s'emeten missatges apocalíptics sobre els diners que es gastaran per una cosa, com, vull dir que hi ha una posició contrària. Només que això desaparegués ja aniria molt millor. La tria lingüística forma part de la llibertat d'expressió, no?, de tota la ciutadania. I en aquest sentit vull remarcar molt l'ús de la paraula llibertat, que és una de les paraules que ha estat més malmesa, més maltractada pel nacionalisme espanyol en aquestes darreres dècades, perquè s'utilitza capgirant-ne el sentit sempre per als mateixos interessos, no? Jo sóc un defensor de la llibertat i de la llibertat lingüística, però a ningú li entra al cap, a ningú li passa pel cap que en un país monolingüe com Espanya, com l'Espanya estricta, o com qualsevol altre, algun altre país europeu que podríem agafar, sigui una coerció de la llibertat fer l'ensenyament en la llengua del país. Això no li passa pel cap a ningú, llevat d'alguns il·luminats que ens venen aquí a defensar la llibertat en nom de no se sap què.
Quin poder tindrien les altres llengües en l'àmbit administratiu, educatiu i social?
Jo crec que el castellà i l'anglès haurien de tenir un paper important en una Catalunya independent. Haurien de ser tractats com a llengües d'ús general per a la població i haurien de tenir presència en l'administració, en l'ensenyament i en totes les en totes les instàncies, diguem, de la societat. No?
com impactaria la independència de Catalunya a la resta dels països catalans?
Aquesta autoestima que generaria, una injecció d'autoestima important, una manca d'interferència i de conflicte i de saliva gastada justificant per què les coses s'han de fer en català i tot plegat, una, diguem, bona simbiosi des d'una perspectiva de mercat cultural, de difusió cultural, seria sumament vivificadora, sumament engrescadora i sumament atractiva per a tota la ciutadania dels altres àmbits. Per tant, tindria efecte, sí, tindria efecte llunyà, a llarg termini, seria difícil d'avaluar. Jo, si ara em fessis fer un pronòstic, jo sóc de tarannà més aviat positiu, però no seria gaire optimista sobre la qualitat lingüística, perquè jo crec que la llengua, com a tal, les llengües ara no estan en primer pla del focus, no?
Canviaria el respecte al català tant des de fora com des de dins de la nostra nació?
De totes les preguntes que em feu, aquesta és la més senzilla per mi de respondre, i de respondre-la amb un sí radical. Radical, perquè aquí sí que hi ha un interruptor. Aquí hi ha un interruptor en el respecte, parlo, en la consideració, en l'estima. Tu formes part d'una llista o no formes part? Tu ets equip de Champions o no n'ets? Tu ets dins d'una nòmina o ets dins o ets fora? El català no és a les llistes. Catalunya no forma part dels estats reconeguts, homologats per la comunitat internacional, no? De manera que hi ha tot un seguit de tabús o de carrers sense sortida, com el de les seleccions nacionals, posem pel cas, no? Que és anar fotent-se contra una paret, cops de cap contra una paret, i, per dir-ho a la manera castissa espanyola, lo que no puede ser es imposible. Doncs aquest lo que no puede ser es imposible, amb el canvi d'interruptor, és a dir, l'endemà mateix d'una independència política de Catalunya, desapareix. Desapareix en la consideració internacional sobre la llengua, la cultura i el país. Desapareix en l'autoestima de molta ciutadania interior. Desapareix davant dels ulls de molta gent que és neutral o fins i tot que podria simpatitzar, però que es troba davant d'un fet de... No, és que no són un estat, no, és que, esclar, sí, però això és Espanya, i en Espanya, esclar, el que ells diguin és una qüestió interna, etcètera, no? Aquests prejudicis desapareixen d'un dia per l'altre. Això n'estem tips de veure-ho des de l'òptica de política internacional, i aquí sí que és una qüestió artificiosa, perquè els estats són artificials, no ens embranquem, no? I per tant, són artificials i convencionals, i parteixen d'unes convencions que se'n diu dret internacional, i hi ha unes llistes, i és un club privat, no? Del qual o n'ets membre o no n'ets membre. I el dia que n'ets, aleshores sí que el respecte, diguem, un seguit de problemes desapareixen, eh? aquell porter que no et deixava entrar allà a la porta, de sobte et fa una reverència, senyor tal, passi, i per tant es desembullen un seguit de fils, de nusos, que ara semblen gairebé d'una gran impossibilitat.
Com evolucionaria l'ús de la llengua en el món editorial i en els mitjans de comunicació?
Jo crec que sí que canviaria d'una manera força ràpida aquesta primera instància de mitjans de comunicació, però no pas cap a una, diguem, tancament, sinó al contrari, amb una riquesa més clara, amb una gran obertura, però sense les típiques patades, sense les típiques putades, en bo, que vol dir cops de pota, que reben els mitjans de comunicació catalans i que han rebut des de sempre, des dels inicis de TV3, que els permisos i tota aquesta mena de diguem, de malson, no? Pel que fa al món editorial, el món editorial té un altre ritme. Barcelona és una capital de l'edició mundial de l'edició en castellà. Jo crec que això és un patrimoni des de l'edició del Quixot de Cervantes, que es va editar aquí. És un patrimoni absolutament capitalitzable i absolutament reivindicable des de la màxima catalanitat, no? Jo crec que continuaria i hauria de continuar aquesta potència en una llengua que té un mercat tan gran com el castellà.
Digues l'esdevenir de la llengua en una piulada.
Sí, jo faré una piulada de molt menys de 140 caràcters i jo faré un palíndrom. Català ara a l'atac. que continua sent igual de palindròmic, i en tot cas el que reivindico amb això és la visió constructiva, desacomplexada, creativa i gens conflictiva. És a dir, la qüestió clarament de seduir. A l'atac vol dir anar endavant. A l'atac vol dir jugar bé, fer gols, en definitiva, i gaudir, no? Gaudir moltíssim. Per tant, la meva piulada és català, ara a l'atac.
Internet i llibres.
Bé, amigues i amics, són 2:15 de 10 del vespre i som a Internet i Llibres. És hora de parlar d'una pàgina web que es va presentar divendres passat, concretament la pàgina web Sales Calders Tisner, que commemora el centenari del naixement d'aquests tres escriptors, que curiosament van néixer tots tres el 1912, i per això enguany 2012 se'n commemora el centenari. Bé, doncs es veu que aquesta és la principal aportació de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona aquest any dedicat a aquests tres escriptors, l'any Sales, Calders i Tisner. Divendres passat es veu que Laura Borràs, la comissària de l'esdeveniment, va presentar aquesta pàgina web acompanyada del conseller de Cultura, Ferran Mascarella, i del regidor de Cultura, Jaume Siurana. Bé, es van dir moltes coses. Es va dir, Mascarell, per exemple, va recordar que la commemoració dels centenaris havia de servir per honorar i actualitzar, fer contemporànies als homenatjats. I sembla que en aquesta presentació hi va haver una certa mala maror. Van assistir a l'acte la filla de Valí Artís, Mireia Artís, la neta de Joan Sales, Maria Buigas, responsable de Club Editor, que va anunciar a VilaWeb la publicació de la novel·la inèdita d'en Sales l'any que ve. Però es veu que quan es van començar a preguntar sobre la dificultat de trobar alguns volums d'aquests escriptors, de la quantitat d'obra descatalogada que existeix, sobretot de Tisner i alguna de Calders, el conseller Mascarell i la comissària en van fer responsables directes i els editors. I en aquell moment va saltar Buigas, visiblement molesta. Diu, un centenari no supleix les mancances del sector editorial. La culpa d'aquest volum de llibres descatalogats no és pas dels editors, sinó de la política cultural en general. O sigui que ja veieu que hi va haver una certa mala maror a l'hora de presentar aquesta pàgina web, que ara mateix us identifiquem. La pàgina web de què us estem parlant és aquesta, www.salescaldestisner.cat. Ja veieu que són els cognoms d'aquests tres escriptors. Bé, és una pàgina web que té una portada bastant farcida, hi ha una imatge de benvinguda, i immediatament després hi ha tres imatges dels tres escriptors amb els cognoms i les dates de naixement i alguna frase cèlebre d'aquests personatges. A mà dreta hi tenim la presentació de la comissària amb un vídeo de la Laura Borràs i tota una sèrie d'activitats, una sèrie d'agenda on se'ns explica precisament quins són els principals actes. És una pàgina web molt vinculada amb les xarxes socials. Concretament hi ha diverses piulades a propòsit del Twitter, tot i que també hi ha diversos enllaços amb el Facebook i altres xarxes socials. A dalt de tot hi ha un menú a la barra superior, autors, hi ha una biografia, una fototeca i una mediateca de cadascun d'aquests tres autors. Hi ha també un menú, un apartat que se'n diu Espais, i trobem rutes literàries i sales de lectura amb textos dels tres autors. Hi ha també l'apartat d'agenda, un blog, hi ha una galeria de premsa i també hi ha un apartat específic de zona 2.0, és a dir, per la vinculació amb les xarxes socials. I a baix de tot, de la pàgina de portada, hi ha un vídeo on hi ha diversos personatges coneguts, com per exemple el president de la Generalitat, o la periodista Júlia Otero, o les actrius Montserrat Carulla o Mercè Sampietro, o els polítics Joaquim Nadal, i també l'escriptor Màrius Serra, que acabem de sentir en aquesta entrevista. Doncs aquests escriptors estan llegint fragments d'obres d'aquests tres escriptors, de Pere Calders, de Joan Sales i de Valí Artís Gener. I finalment hi ha també un enllaç per trobar la versió per telèfon mòbil d'aquesta pàgina web. O sigui que et donen totes les facilitats per poder accedir a aquests continguts. Tornem a repetir la pàgina i amb això acabem. www.salescaldestisner.cat.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, són 3:15, ja tenim en directe la nostra envolguda companya, Laia Martínez. Bona nit, Laia.
Hola, bon vespre, com anem?
Mira, aquí a l'estudi, tu com estàs?
Molt bé, va bé, va bé. Estem ara mateix aquí a Palma immersos en aquesta Fira del Llibre i Setmana del Llibre en Català, que enguany, doncs, degut a la crisi, ens han fusionat i estem una mica a tope, com diríem, parlant.
Carai.
D'estar per casa. Us ho explicaré un poquet. La fira es va inaugurar divendres passat a les 6 de l'hora baixa. Està amb unes carpes al Parc de les Estacions d'aquí de Palma i, com he dit, hi conflueixen la 30a Fira del Llibre i la 23a Setmana del Llibre en Català. Això estarà obert del dia 1 al 10 de juny, de matins i hora baixes, i farcit d'activitats. La primera va ser el pregó que es va fer aquest divendres passat, que el va fer l'actor mallorquí Joan Miquel Artigas i que ja va ser polèmic des d'un bon començament, perquè, doncs, com a tota inauguració, hi havia les autoritats competents, que se diu, no? I bé, doncs diguem-ne que els va punyir, els va posar les coses al seu lloc i el senyor Bosch doncs no ho va passar gaire bé i quan va sortir a fer la seva part de pregó, de participació en la inauguració, va donar els agraïments al Gremi de Llibreters, als poetes i autors participants, etc., però no va fer-ho el pregoner, que l'acabava de precedir. O sigui que va començar una mica crispada aquesta fira i setmana del llibre. Però vaja, a part d'això, una de les activitats que ja ens hem perdut és aquest context viu que hi va haver, que és el recital lectura que fan els autors, diguem-ne, amb novetats de les Illes Balears, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Vam tenir-hi des del País Valencià Júlia Lindes, vam tenir-hi na Yolanda Bonet d'Eivissa, na Carme Cloquell de Menorca, i com a representació de l'Illa Major, en Pere Joan Martorell, en Gabriel Mestre i en Biel de la Santíssima Trinitat Sant Pol, tots ells presentant, doncs, novetats que es podien comprar a la Fira del Llibre i en un acte, doncs, que va ser molt calorós, però que va estar molt bé, amb bastanta gent. I què podem veure encara? Doncs ara xerràveu de Club Editor i d'Anna Maria Boigues. El dissabte dia 9, el penúltim dia de la fira, Anna Maria Boigues farà una xerrada que ha titulat Del centenari d'en Joan Sales als nous autors. I doncs farà una mica de repàs de la trajectòria de l'editorial, de Club Editor, i de com, diguem-ne, s'ha d'anar compaginant aquesta tria de publicacions de gent que hem de reivindicar, més antiga, diguem-ne, i de gent jove, doncs, que també ha de trobar el seu espai perquè pugui ser llegida. Una mica més tard, a les 8 del vespre, es presentaran dues novetats de Club Editor, una d'una autora catalana, na Blanca Llum Vidal, que ha publicat L'Homes i ocells, una mena de reculls de proses poètiques, i Lletra de tu, d'en Biel Mesquida, que, doncs, és la novel·la que aquí a Mallorca està tenint, doncs, un èxit espaterrant. I el diumenge, per tancar, doncs, tots els actes, hi haurà un concert d'un grup mallorquí que es diu Entreveus, que fan poemes i versions de diversos autors mallorquins d'una manera bastant, bastant original i molt, molt agradable, molt bonica.
Molt bé, Laia. Doncs ja veus que ja veiem que hi ha moltes coses per fer aquests dies a Palma.
Sí, Déu-n'hi-do. Estarem entretinguts.
Molt bé, Laia. Fins la setmana vinent. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Per rebre. Adéu. Adéu.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Bona nit, bona nit de dilluns.
Et tornem a tenir aquí per fer-nos bones recomanacions. Escolta...
tan bones.
Perfecte. Ens podries dir a quin gènere hem d'adscriure aquest L'hivern de Frankie Machine de Don Winslow?
Doncs, a veure, si recordeu, la setmana passada vaig iniciar, bé, iniciar i acabar, un subapartat o una subsecció dins dels llibres de la carta que feia referència a la novel·la negra. Doncs aquesta, jo, aquesta de L'hivern de Frankie Machine, la posaria dins d'una etiqueta que fos algo així com gent corrent però que pertany a la màfia. Saps què vull dir? Sí. Sí, 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 sí.
Com El Soprano, però novel·la.
Ah, exacte. Sí, 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 clar. Jo sóc una gran fan de Lo Soprano, això és cert. Perquè Frankie, igual que el Tony Soprano, és gent normal i corrent amb la seva família, els seus problemes conjugals, els seus problemes amb el jardiner, i així com, doncs, nosaltres escollim de professió, doncs jo escollo la que vaig escollir, i aquí escull metge, aquí escull abogat, doncs en Frankie és mafiós, és que no sé què dir-vos, és així, no hi ha un altre. Llavors, la història del llibre, L'hivern de Frankie Machine, és justament això, no? Nosaltres ja ens trobem, comença el llibre amb un Frankie ja jubilat, que té una filla, la Jill, que està estudiant a la UCLA, que és estudiant de medicina, igual que era la Medo, la filla gran del Soprano, i que, bueno, que té la seva... Ell treballa al port, en una botiga d'esquers, i bé, la seva vida doncs transcorre més o menys plàcida, viu a San Diego, allà a la botiga del port, i bueno, fa unes descripcions com molt idíl·liques, no?, d'aquest port, i bueno, i té una xicota, bueno, una xicota de la seva edat, que es diu Donna, que bé, que té les mateixes inquietuds doncs, que podria tenir qualsevol senyora de la seva edat, i bueno, ell, el Frankie Machine, no es diu Machine, es diu Macchiano, el que passa que ell s'americanitza el cognom, i en realitat havia estat un mercenari de la màfia. O sigui, quan tu comences el llibre, bueno, perquè qui hagi llegit Don Winslow anteriorment, doncs ja sap que va de la màfia, però per aquells que encara no ho sabeu, doncs al principi es presenta en un Frankie Machine, que és un iaio encantador. Llavors, el llibre va alternant aquesta edat daurada d'en Frankie amb flashbacks de quan ell doncs, feia la guerra per la seva banda de mercenari, no? I llavors ens trobem amb dues línies narratives, no? Bueno, perquè tot això ve, tot plegat, aquests records, aquests flashbacks, venen arran de que els excompanys de la màfia, ja sabeu que la màfia sempre té comptes pendents, naturalment, doncs li posen un parany amb ell i ell l'ha de resoldre, no? Perquè per no semblar el culpable, no, en principi no ho és, però això no és un final, això és el principi. Doncs ella s'ha de dedicar a averiguar la veritat i a perseguir els que són els seus perseguidors. I, a més, doncs, bueno, té la manera que bueno, els problemes quotidians d'un senyor jubilat a la segona meitat del segle XX, no?, amb els seus problemes, els seus problemes mèdics, els seus problemes amb la seva filla, si el va veure, que no el va veure, amb la dona, que també es diu dona, per cert, que si es vol casar, que si vol comprometre's, ell no vol comprometre's. I bé, tota la seva vida de màfios comença, com no, als casinos a Las Vegas. No sé si la nostra audiència té carinyo per una pel·lícula d'Scorsese, a mi és que m'encanta, que es diu Casino, i que, bueno, que això és gent normal i corrent, però que déu-n'hi-do com les gasta, perquè, clar, hi ha un rerefons mafiós, no? Doncs una mica L'hivern de Frankie Machine aniria per aquí. L'estil és molt senzillet, o sigui, com que l'argument és tan enrevessat, doncs l'estil ha de ser senzillet, és que no queda un altre, perquè clar, les novel·les aquestes són, hi ha molts personatges, i nosaltres tenim les dues personalitats d'en Frankie, en Frankie un normal i corrent i en Frankie un assassí, i tots els personatges que configuren, tant el Frankie des de la vessant mafiosa com des de la vessant normal i corrent, d'allà hi ha un cantador, i clar, llavors hi surten molts personatges i cada personatge té la seva mini història dins de l'argument principal. Clar, llavors l'estil és senzillet, no té masses complicacions, però és una novel·la que requereix doncs, certa atenció. I, atenció, no és una novel·la per qualsevol edat. Jo, diguem-me conservadora, si voleu, però jo miraria ja cap a més amunt de 18, perquè realment, bueno, jo és que no estigui massa ficada al món de la màfia, però, aviam, hi ha escenes, francament... Doncs,
escabroses.
Sí, sí, sí. Per tant, no és allò de dir una novel·la d'aquelles que, mira, se l'agafa qualsevol que estigui per casa. No, això és una novel·la, jo diria, que adulta. Té un punt Grisham, també, perquè té aquella cosa de veure qui és el dolent, a veure qui hi ha darrere de tot aquest tarany que li posen, i vull dir que hi ha un punt també de misteri, com de... Bueno, de suspens, no?
Però... Doncs, sí.
Digues.
Què afegiries com a conclusió?
Jo com a conclusió el que diria és que és una gran novel·la per passar l'estona.
Escolta, l'has llegit en paper o en format electrònic?
En paper, a l'editorial Columna. Sí, perquè aquest també me'l van regalar, perquè jo m'havia llegit un abans i havia comentat que m'havia agradat i me'l van regalar i en paper. Déu-n'hi-do, el que pesa, ja us ho dic.
I, escolta, Kindle o el de l'FNAC?
FNAC.
El de l'FNAC.
Sí.
D'acord.
Bé, sí, perquè la persona que me va regalar, que és el meu marit, va ser un soci, llavors jo estic relativament a prop de la seva vida quotidiana a Barcelona i sempre molts migdies s'hi passa i quan veu alguna cosa que em pugui interessar i que ell pensa ja que ho pugui comentar, és a dir, ja me'l regala perquè jo els pugui després comentar.
Doncs moltíssimes gràcies, Helena. Se'ns n'ha anat el temps.
Hem acabat
ja el programa, però t'agraïm molt la teva col·laboració i esperem també la teva col·laboració la setmana que ve.
Gràcies.
Una abraçada, Helena.
Adéu.
Adéu.
Bé, i en aquest punt, doncs, ens hem d'acomiadar i ens acomiadarem tot seguit, però no sense abans haver dit la frase. La frase és també treta d'aquest llibre, diguem prou, d'Arcadi Oliveres, i diu: un patró sempre preferirà tenir 8 treballadors que treballin 10 hores que no pas tenir-ne 10 que en treballin 8. Bé, en tot cas, hem de descobrir l'exactesa d'aquesta afirmació. Què més podríem dir abans d'acomiadar-nos?
Bé, doncs que avui hem tingut un programa que ha començat i ha acabat de la mateixa manera, amb la citació d'Arcadi Oliveres, un tema prou important, i que hem tingut també un programa amb aquesta reflexió general sobre els e-books, però que és hora d'acabar. Recordeu que aquest programa es torna a reemetre els dimecres. Per tant, si algú no l'ha pogut seguir sencer, dimecres el podrà tornar a sentir. I en directe ens tornarem a trobar ja amb en Joan aquí a l'estudi, dilluns vinent. Bona setmana.
Bona setmana, a reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.